COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en COPE a Lleida, puntuals com sempre. Són les 12 i 20, dimecres 31 d'octubre del 2018 i hores d'ara amb 13 graus a la ciutat de Lleida. De matinada ja, ens despertaven les gotes caient de la pluja, aquest matí també, en seguit, i ara buscarem la previsió meteorològica, perquè demà és festiu, i hi ha molta gent doncs, que ja té pensat doncs, fer activitats a l'aire lliure, que ara que estem ben entrats a la tardor s'ha de vigilar ja el temps, i preguntarem a l'Anna Borrell. També farem un repàs ràpid de l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui tenim l'espai dels advocats, doncs per buscar, des del punt de vista de la gent que hi entén, la resolució de problemes o de històries de tema d'advocats. Ho farem des del bufet de Gonzalo Advocats. També l'entrevista Cosmopolita amb el Cosme García. I obrirem la finestra dels records del Joan Bellmunt. A partir de la una, Nacional 240, connectem amb la Mònica Carrasco des de COPE Tarragona i oferim propostes d'oci, tant de Tarragona com de Lleida. I a dos quarts de dues parlem de noves tecnologies i ho fem, com sempre, des de l'InfoCope Lleida amb Jaume Sitjà i David Casero. Però abans, Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Aquest dimecres continuarà el cel encara molt tapat a les comarques de Lleida amb precipitacions que van caient de forma generalitzada, localment persistents, amb algunes tempestes ocasionals que poden encara ser bastant fortes o molt fortes, de fins a 20 litres per metre quadrat en una hora en general fins a la tarda, i avui amb neu per damunt dels 1.800 metres, tot i que aquesta cota anirà baixant altre cop avui fins als 1.200 al final de la jornada. La tendència, però, és que al final del dia vagin rematant les pluges. Les temperatures segueixen sense gaires canvis. Hi haurà màximes de 14 graus a Lleida i Balaguer, de 13 graus a Tàrrega, 11 a la Seu, 10 graus a Viella. I el vent continua bufant del sud, bastant intens, especialment avui en zones altes, en el territori del Pirineu, Prepirineu, amb ratxes molt fortes, de fet. Demà dijous arriba un canvi de temps, cel molt més clar, ja només ens quedaran restes de núvols per aquesta diada de Tots Sants i les temperatures diurnes pujaran un palet més. Les mínimes, en canvi, encara baixaran aquesta matinada amb glaçades febles al Pirineu, una mínima que arribarà als 5 graus a Lleida, a 4 graus a Balaguer i Tàrrega, un sota zero a la Seu d'Urgell i 3 graus negatius també a Viella. El vent demà ja bufarà més suau i més variable i, de fet, a la tarda s'agirarà amb vent de mestral.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
COPE Lleida.
Estàs informat.
No cal dir-ho i segur que les informacions ho heu escoltat. Demà, dia 1 de novembre, dia de Tots Sants, des de aquests darrers dies estan reforçades les línies d'autobús que van cap al cementiri, així com també la zona on hi ha les parades de les flors, que és on s'ubiquen les firetes. Demà dia festiu, divendres hi tornem. Nosaltres no fem pont, però si tu pots, fes-n'hi. I si pots, ens escoltes, però fent pont, allò de relax. Nosaltres divendres estarem aquí. Per cert, ull si te'n vas, perquè el més normal és que surtis a la carretera. I a la carretera, quan hi ha condicions meteorològiques adverses, puja la sinistralitat. Fixeu-vos-hi, si no, des d'ahir que va començar a ploure i està el terra humit, tenim dos ferits en un xoc entre dos cotxes a l'A2 a Tàrrega. Això avui. L'accident ha provocat retencions de més de 3 quilòmetres. També dos ferits al perdre el control del seu vehicle i volcar a Corbins. Per tant, ull si sortim. En plana local, la clínica de Ponent de Lleida preveu reobrir al juny l'edifici principal on va aparèixer una esquerda i, meteorològicament parlant, Massella inaugurarà la temporada d'esquí demà dijous, dia 1 de novembre. Demà dijous 1 de novembre s'inaugura ja a Massella la temporada d'esquí. L'ocupació turística pel pont de la Castanyada a Ponent i el Pirineu se situarà al voltant del 50%. Vinga, parlem d'esports.
Control motor amb els esports.
D'acord, ara amb el cotxe. Porteu el Tucson per la foto amb el model.
No hi és!
Com?
Que l'han venut.
Normal. Un Hyundai Tucson Diesel amb un descompte de fins a 7.500 euros és lògic que es vengui fins al de l'anunci. Últimes unitats en estoc. Finançant amb Banc Cetelem S.A.U. fins al 31 d'octubre. Més informació a Hyundai.es.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Per cert, que hi havia prevista, o hi ha prevista, una marxa de vehicles de transport lent a la Nacional 240 per avui, però hores d'ara hi ha una reunió en marxa i d'aquí veurem si s'ajorna o si canvia la manera. Però a hores d'ara, a la Nacional 240 hi ha convocada per aquesta tarda una marxa de vehicles lents en protesta de la poca bonificació dels camions per passar per la AP2. Això ho avançàvem ahir. Agents de la Unitat Central Operativa, la UCO, de la Guàrdia Civil, van detenir ahir el lleidatà Andreu Subies, expresident de la Federació Catalana de Futbol i actualment vicepresident econòmic i home de màxima confiança de Luis Rubiales a la Federació Espanyola de Futbol. També va ser detingut l'empresari Josep Contreras, exdirectiu de la Catalana i amic íntim d'Àngel Maria Villar. Hem de dir que aquestes detencions estan incloses dins del cas Villar, que evidentment segueix obert. Rubiales, en declaracions d'avui, ha dit que espera que Subías pugui demostrar la seva innocència.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que donem la benvinguda a la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tots.
Amb la Mari Carmen ja sabeu que fem memòria del que passava tal dia com avui, però de fa 25 anys, o sigui, un 31 d'octubre, però de l'any 93, avui sí, dia de la castanyada.
Sí, parlem de la castanyada, fa 25 anys se feia la castanyada. Això del Halloween, no sé si s'alvirava llavors, però vaja...
Bueno, alguna coseta, però encara no.
No, encara no, i a més les castanyades eren molt bonic perquè s'unien amb alguns locals, gent jove i famílies s'unien per fer la castanyada i feien les feien inclús les castanyes, si no se compraven, sí. Perquè, claro, teníem al carrer algunes casetes de castanyeres, sí. Encara, com ara encara n'hi ha alguna.
Sí, sí.
I llavors pues, anaven allí i deien, bueno, encarreguem tantes castanyes i tal. Després els altres s'encarregaven de comprar els panellers, però a més de panellers hi havia el sopar. Vull dir, també se feia com una trobada de nit.
Bueno, és l'excusa, sí,
per la castanyada.
Per seure's a la taula i arreglar el món, perquè normalment acabes fent això, la taula.
I, no, i els joves també doncs, sortien, feien la castanyada, després sortien una miqueteta,
claro.
De copes o el que sigui, no? Però... Era la castanyada. Se vivia més que ara, a hores d'ara doncs, s'ha perdut moltíssim.
Bueno, la tradició clàssica potser sí, el trobar-se i sortir de festa, això no, això és fàcil mantenir-ho, però sí que l'eix de la taula en lloc de
bueno,
ser
familiar.
La castanya doncs, és una carabassa o qualsevol història d'aquestes.
Bueno. No, ara la castanyada és més familiar.
Sí.
I l'altre, la carabassa, que tu dius, és més ja a nivell de grups, a nivell d'esplats, a nivell de joves. Bé, doncs també era notícia que les constructores demanaven a l'alcalde Siurana agilitzar les llicències d'obres. Sol·licitaven que s'unifiquessin els barems amb col·legis d'arquitectes, amb el col·legi d'arquitectes. L'alcalde els va animar a col·laborar amb l'empresa d'urbanisme. Consideraven exagerat que es tardés 4 mesos en otorgar un permís d'obres. Unes 50 grans aus es van electrocutar a Lleida l'any 93. FECSA i el Departament d'Agricultura van pactar mesures per posar remei. Aquest programa també incluïa diverses actuacions per a protegir els trencalossos, que també estaven en perill d'extinció. Sí. Lleida va ampliar el seu calendari de fires amb el Saló de les Antiguitats. El certamen es va celebrar del 25 al 28 del mes de novembre del 93. La Fira de Lleida va mantenir una reunió amb els promotors de la iniciativa. El Palau de Vidre acolliria 40 estants que volien exhibir peces artesanals amb antiguitats de més de 50 anys. La Paeria també va fer una auditoria del consum de llum a les seves instal·lacions. L'alcalde Siurana va manifestar que, per corregir algunes desviacions que s'havien produït, era necessari aquesta auditoria. En aquells moments, l'oposició també demanava unitat a les taxes municipals.
Algunes desviacions.
Sí.
Només faltava que ho fiquessin entre cometes, això.
Bueno, més o menys. Sí. Més o menys està posat així en cursiva.
No, ho dic perquè això de les desviacions em sona que igual es van passar el doble del que teníem previst.
Més o menys.
Però bueno.
Bueno, és que són moltes instal·lacions municipals.
Sí, ja, però...
I si en algunes pues, no hi ha cura...
Clar,
bueno...
per això... S'ha de fer previsió. Exacte. I s'ha de tenir un control.
Exacte.
Que clar, els diners que no són teus, els que no costen de guanyar, es gasten ràpid.
I tan ràpid.
Sempre passa això als ajuntaments.
Bé, doncs anem a Ipcena, que volia demanar al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca que no creés més reserves a Lleida. Els ecologistes van proposar que abans s'aprovessin els plans d'ús i gestió. Reclamaven que hi hagués personal específic per tenir cura de les zones. FECSA va acceptar que el pantà de Cellers es declarés zona protegida. El dia 30 de novembre del 93... estan parlant de, avui estem a 31, estem parlant d'ahir, ETA va alliberar l'industrial Julio Iglesias Zamora en un bar de la pujada de Rate, a les afores d'Eibar. La família va recollir a l'enginyer i es van traslladar al seu domicili de Sant Sebastià. Havia estat segrestat durant 117 dies en mans d'ETA.
Caram.
I aquest dia, el dia 30 de novembre, el van posar en llibertat. Com a curiositat avui, una mica fastigosa,
a veure,
ja em perdonareu, anem a l'Equador, on la policia va detenir 20 persones que es dedicaven a adulterar aliments amb rates fregides.
Caram.
I alguns insectes. En un gran desplegament policial es va descobrir en una fàbrica de licors de canya de sucre on també s'utilitzava l'alcohol metílic en la fabricació de licors.
Mare.
O sigui que havia allí, bueno...
Mare de Déu, que sortia d'allí.
Vinga,
en fi,
doncs,
Mari Carmen, escolta, demà, avui la Castanyada, demà dia de Tots Sants.
Demà Tots Sants, sí, demà no tenim emissió, per tant, fins al dia 2.
Molt bé. Gràcies, Mari Carmen.
Fins demà. Fins dia 2, fins passat demà.
Cuando alguien te dice esto, tienes que ser amable.
Pues yo con Línea Directa tengo un gran seguro de coche y a un precio bajísimo. Tú tendrías que llamar también.
Y también comprensivo, porque esa persona tiene llegatardismo. Ayúdale.
Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Oye, ¿Juan no viene a la reunión?
No, no viene. Se ha tenido que ir a su casa porque le han entrado a robar.
¿Y qué ha pasado?
No sé. Esta mañana le ha llamado la asistenta que al llegar estaba la puerta abierta y forzada.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Ahora, dormir bien te costará menos con Hipercor y El Corte Inglés.
Con un 40% de descuento en una selección de colchones de Aspol, Flex, Picolín y Relax.
Y podrás pagar cómodamente hasta en 12 meses.
Habla con nuestros especialistas en descanso.
En Hipercor y El Corte Inglés, solo hasta el 31 de octubre.
Els dimecres arriba l'espai jurídic de Gonzalo Advocats, especialistes en dret i en trobar solucions per tu. Ens trobaràs al carrer Blondel 11, primera planta de Lleida, i al telèfon 973 27 27 99.
Doncs obrim aquest espai d'advocats en el que us permetem que vosaltres ens envieu missatges, i ens proposeu temes, dubtes, ni que siguin personals, perquè segur que el vostre tema també interessa a qualsevol altre oient que ens estigui escoltant. Ja sabeu que tenim un número de WhatsApp, el 664-526-180, i els amics del bufet de Gonzalo Advocats estaran encantats de rebre aquests temes. Avui està amb nosaltres el Josep Lluís Gómez. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, tingui, Ricard.
I avui anem a buscar un d'aquests temes que sí que ens ha arribat. Bueno, ens ha arribat, i si no ens hagués arribat l'haguéssim tractat igualment, però sí, hi ha hagut més d'una persona que ens va enviar un missatge de WhatsApp al 664-526-180 i ens va dir, escolta, el proper dia que tinguis el Josep Lluís aquí, anem a parlar del tema dels impostos, de les hipoteques, qui ho ha de pagar, qui no ho ha de pagar. Van dir una cosa, l'endemà van dir una altra, i ara ens hem d'esperar el dia 5. Josep Lluís, anem a posar llum a tot aquest tema. Els impostos de les hipoteques, què és?
A veure, bueno, bueno, no sé què més podré afegir, sí, a lo que s'ha dit ja fins ara als diaris, però a tots els mitjans de comunicació.
Fixa't que quan és un tema d'aquests surt i es globalitza tant, sí, i acabem entenent tots de tot,
Bueno.
I s'ha dit de tot. Aviam, entenent, poca broma. No entenent, sinó que tots tenim opinió, tots en, sí, parlem, però justament avui anem a donar llum, i anem a donar llum des d'una persona que en sap. Per tant, ens dirà el que és veritat i el que no ho és.
A veure, per ser sincers, al marge del que puguem explicar una mica de la història de lo succeït fins ara i que puguem explicar una mica també el futur, lo cert és que ens hem d'esperar el dia 5. Dilluns de la setmana propera sembla que sellarà fumata blanca, o esperem que hi hagi fumata blanca sobre aquest tema, perquè reuneix el ple del Tribunal Suprem i aparentment resoldrà els dubtes plantejats, no? De fet, és un tema prou polèmic. No s'havia vist mai que el president del Tribunal Suprem sortigués públicament a demanar perdó. i és un tema prou important per tothom. A veure, al final el que es tracta és de determinar qui paga un determinat impost, que és l'impost d'actes jurídics documentats, que grava, en aquest cas, entre altres, grava les hipoteques. És un impost que suposa l'1,5%. Aquí a Catalunya hi ha altres comunitats que el percentatge és diferent, eh? Més petit. Que grava un 1,5% l'import de la hipoteca, i que el que es discuteix és qui és el subjecte passiu, és a dir, qui paga aquest impost.
Clar, 1,5% del que costa una barra de pa, doncs segurament no hi hauria debat. 1,5% del que costa un crèdit per comprar un vehicle, doncs ja comença a fer mal. Però clar, 1,5% de l'impost d'una hipoteca, que avui per avui és la despesa més gran d'una família, doncs dona per parlar.
A veure, de les despeses que es generen quan es constitueix una hipoteca, tasació, notari, registre, impostos, gestoria, pensa que aquests impostos suposen aproximadament, dependrà sempre que... un 70% d'aquesta despesa. D'aquesta despesa inicial. Per tant, com tu dius, és prou important, no? Aleshores, bueno, pues aquí falta que el Tribunal Suprem, la sala tercera, pues el dia 18 va dictar una sentència que entrava en contradicció el que s'havia dit fins a aquell moment, i que el que deia és que, bueno, que no era el client, sinó que era el banc, la caixa d'estalvi, l'entitat financera, el que tenia que pagar aquest impost, ja que a la postre era el que es beneficiava d'aquesta hipoteca. El dia 5 el que passarà?
Pues anava a dir, jo llestro la bola de vidre. Saps el que passarà el dia 5?
A veure, si més no, teòricament el dia 5 tindria que sortir una resolució que unifiqués el criteri. Jo vull pensar que ratificarà el criteri de que això ho ha de suportar els bancs. El que passa que aquesta resolució ha de dir bastantes més coses, o s'ha d'interpretar bastant més, en el sentit de que, a veure, al cap i a la fi la resolució resoldrà sobre uns temes concrets, sobre aquells que han arribat al Tribunal Suprem. Mm-hmm. El tema és com interpretem, en el sentit de, vale, si han de ser les entitats bancàries els que tenien que suportar aquest impost, què passarà amb aquesta resolució? Tindrà efectes retroactius o no tindrà retroactius? Perquè de futur sí que en tindrà, de futur sí que en tindrà. Però cap enrere, bueno, hi ha qui diu que no tindria efectes retroactius, ja que hi ha una llei, que és la llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, que diu que les sentències fermes que anulen una disposició tenen efectes solament des de que són publicades, és a dir, en futur. Hi ha qui diu, i aquesta sembla que és la tesi més assenyada, pot ser, més fonamentada, que sí que tindria uns efectes retroactius, però limitats a lo que preveu també la llei general tributària, en el sentit de que serien les hipoteques constituïdes els darrers 4 anys, solament aquestes, i hem de pensar que els darrers 4 anys, malauradament, o no, no hi ha hagut massa.
Sí, no, però no n'hi ha hagut massa.
No hi ha hagut massa. Estem ara actualment al voltant d'un 70% menys d'hipoteques actualment que no els que es feien a l'any 2006. I després ja qui va més enllà diu no és 4 anys, sinó que això es podrà retrotraure més. Amb la qual cosa, això sí que seria un problema pues, més majúscul, potser per les entitats bancàries, i més beneficiós per aquells que poden recuperar l'impost.
Clar, se m'ocorreixen ara, bueno, més d'un problema, segur que la gent que ens escolta, més dels que jo et preguntaré ara, però Josep Lluís, dues coses. Un, quan un paga l'impost, en qui el paga?
El paga és un impost que...
es paga a Hisenda, oi? A l'administració pública.
És un impost que està traspassat, en aquest cas, a les autonomies. Per tant, qui hauríem de reclamar seria, bueno, clar, a l'administració pública.
Aquí vaig. És a dir, a la gent que ja ha pagat això dins d'aquests 4 anys, hem de posar-nos ara en aquest cas limitat, i si te poses més... jo aquí he de reclamar com a usuari al banc? Al banc no.
No. Seria l'administració, precisament. Aleshores, el que faria seria, bueno, ho pot fer individualment, per suposat, ficar-se en mans d'un professional que fes aquesta reclamació corresponent, perquè la reclamació, diguem-ne, prèvia és imprescindible, i esperar a veure quina és la resposta, en aquest cas, de l'administració. De totes maneres, entremig de tot això, jo tinc un dubte, personalment, i és que segurament entre les clàusules hipotecàries que van firmar, aquella lletra petita, entre cometes, hi deu haver una clàusula que diu que en qualsevol cas nosaltres ens fem càrrec d'aquest impost. I això pot ser un entrebanc, aquest pacte pot ser un entrebanc a l'hora definitiva de termination. Mm-hmm. En principi ho han de reclamar a l'administració i l'administració, per dir-ho d'alguna manera planament, ja s'apanyarà per recuperar-ho dels bancs.
Mm-hmm. Molt bé, sigui com sigui, el dia 5 a priori tindrem ja una sentència que, segons parlàvem amb el Josep Lluís abans d'entrar al programa, tu apostes perquè sigui de tal manera que no deixi dubtes de tornar a obrir el tema, o sigui, serà teòricament ha de ser de tal manera de dir, vale, serà així o això, però no es podrà reinterpretar.
Efectivament, home, el que demanem tots és, d'alguna manera, seguretat jurídica.
Clar, és que si no és un trasbals.
És un trasbals. Però pensem una altra cosa. Al marge del que pugui dir ara la sentència del Tribunal Suprem, pensem una cosa. Hi ha pendent una nova llei hipotecària. Avui en dia encara és un projecte, encara està en elaboració, i aquesta llei hipotecària és la que determinarà definitivament el futur. El que diu aquesta llei hipotecària és que se li han d'aclarir al client del banc quines despeses, quins impostos, què hi ha, en detall, i qui els pagarà.
I de manera entendible.
Sí, de manera perquè, absolutament clar, comprensible. Amb la qual, evidentment, el legislador, el dia de demà, pot determinar una cosa diferent de lo que ara pogués dir el Tribunal Suprem. Sempre estem en mans del legislador, ojalà ho faci bé, i ojalà, pues això, mos doni de realitat jurídica. Però a veure, també hem de ser realistes. Les entitats bancàries, si no existiguessin, es tindrien que inventar. Són necessàries, són imprescindibles. I com a qualsevol entitat, pues vol obtindre uns guanys, en la qual pensem que lo que diu tothom és que si han de pagar determinades despeses, redissenyaran el producte. Què vol dir? Que pagarem o més comissions o més interessos, és a dir, al final això no mos enganyem. Vull dir, a veure, és una entitat amb ànim de lucre i l'ha de tenir, és lògic, el 75% de les cases que comprem estan en hipoteca, sí, sí, i per tant, d'alguna manera se'ns traspassarà aquest impost directe o indirectament. Mm-hmm. Això n'hem de ser conscients.
Doncs hem parlat d'aquest tema que està d'actualitat, dels impostos a les hipoteques, qui els ha de pagar, com s'han de pagar, i jo us dic el mateix, veieu que hi ha mil tecles a tocar, tots podem llegir la premsa i pensar que ja entenem, però jo al final us dono un consell. Aneu a Gonzalo Advocats i exposeu cadascú el vostre tema particular i allí us diran exactament quin és el vostre següent pas i és la manera. Avui hem estat amb el Josep Lluís Gómez. Josep Lluís, gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
Hem escoltat l'espai jurídic de Gonzalo Advocats, especialistes en dret i en trobar solucions per tu. Ens pots trobar al carrer Blondel 11, primera planta, i al telèfon 973 27 27 99.
Hi ha 2 minuts i mig per arribar a 3 quarts. Arriba l'entrevista Cosmopolita amb el Cosme García.
I arriba el moment de ficar-nos en contacte amb aquelles persones del món social, cultural, econòmic i política que les volen conèixer més de prop. Algunes te troben pel carrer i te manen l'entrevista i tu dius, serà quan toqui, quan creguem oportú. Altres són una mica reàcits amb allò que em preguntaràs i que em diràs. I algú fins i tot te pregunta, no em podries dir que en parlarem? Doncs pues no. Són preguntes d'aquelles simpàtiques, curioses, perquè vostès coneguin més el nostre personatge. Perquè a lo millor es coneix per veure-ho a la premsa, a la televisió, escoltar a la ràdio, però no es coneixem més íntimament. Avui volem conèixer més íntimament amb una presidenta. Sí, sí, tal qual, una presidenta, i n'hi han, i bones. Estem parlant del Rotary Club Lleida, que és una de les entitats importants de la nostra ciutat i que han passat personalitats molt importants que han estat a la Junta i que han estat també presidents, que han fet jornades i que han fet conferències suficientment importants. En aquest cas, Maria Fernanda Calero del Pozo és la seva presidenta i avui l'han volgut invitar per conèixer-la una mica més de prop. Benvinguda i bon migdia.
Hola, bones.
Bones.
Cosme.
Bueno,
què tal?
Això de que jo no recordo el Rotary cap dona, eh?
No, però últimament les dones estem cada dia més integrades i estem molt a la labor, i és molt important això.
Sí, perquè jo vaig estar molts anys al Rotary i vaig conèixer a gent com Guillem Sáez i el senyor
Mira, Guillem Sáez era el futur governador. Sí, l'any que ve, sí.
Bueno, han sigut persones que han estat molt vinculades i que s'han fet coses importants i obres benèfiques molt importants, sí, altres de Semón, col·laborant amb el doctor Ferreruela i amb altres, sí, institucions, no?
Sí, sí, sí. És
però important. Et volem conèixer una mica més de prop.
Sí.
On vas néixer, tu?
Què vols saber, Cosme?
On vas néixer? A veure, on vas néixer?
A Lleida. Vaig néixer a Lleida.
En quin carrer?
Vaig néixer a Lleida, al carrer Sant Martí.
Sant Martí, o sigui, tu ets el cas històric, és aquella que ve...
No, va ser puntual, perquè s'estàvem fent la casa on vivíem i sí, va ser puntual.
Va ser només
però
puntual.
Sí, va ser puntual, sí.
Molt bé. I tu eres aquelles noies que eres molt estudiosa o no?
Sí, bé, vull dir, bé, era aplicada. Diguem que era aplicada.
Sí. I la teva primera feina quina va ser?
Pues la primera feina va ser en una oficina. Estava estudiant, compartia els estudis, en una oficina.
I fes l'administrativa?
Sí, està bé, sí. Sí.
I tu, de petita, què volies ser per quan fossis gran?
Pues mira, una de les coses que m'agradava fer, perquè jo vaig estudiar en col·legi de monges, el col·legi Carmen de la Bordeta.
Sí.
I de les coses que sempre pensava, pues, de missionera, imagina't. Missionera.
Ah, sí? Ah, sí?
Sí, de veritat, m'agradava missionera, no sé. Però també me volia casar. Bueno, coses de petita, no? Que vols, és veritat. I llavors, però una cosa, perquè m'agradava ajudar, m'agradava la canalla, m'agradava estar a la gent que necessitava coses. No sé. I bueno... Igual, pues bueno, pues la vida pues m'ha portat aquí. Igual ha sigut d'una altra manera ajudar, no? Hi ha moltes maneres d'ajudar en la vida.
I no has intentat allò de que a través del Rotary o a través d'algú haguis pogut anar al tercer món i ajudar igualment durant la temporada?
Sí, però me fa una mica de cosa, la veritat. Jo penso de que, bueno, sí. També vaig estar, bueno, he consultat llocs i coses, però bueno, no ho descarto mai de fer alguna estada o alguna cosa d'aquestes. Però de moment jo crec que allà hi ha moltes coses per fer des d'aquí. I des de Rotary, pues, a nivell internacional, pues, se fa moltes coses arreu del món. Ja tenim gent també en aquests cursos que igual estan més preparats que jo, no? Però bueno, jo crec que cadascú a la seva petita parcel·la pues, intenta ajudar el millor possible.
A la roda rotària, on te trobaries tu? A dalt, al mig, a baix, a l'esquerra,
no,
a la dreta?
No. Jo sóc una més. Jo ara sóc presidenta, tinc aquest honor, però jo sóc una persona que m'agrada lluitar, m'agrada prosperar, però sóc una més dels meus companys rotaris. És així, avui estic de presidenta, no descarto res, estic també del comitè de la presidència de l'assemblea que se farà a l'abril, que vindran una part d'Espanya, vull dir que serà, bueno, que farem aquí una convenció, una assemblea important, que se coneixerà de la gent de Rotary, que són gent normal, que el que passa que són gent professional i tenen, pues, bueno, pues coneixen gent i tenen recursos i això és important de conèixer-se per poder ajudar els altres, res més. Però són gent normal i corrent amb uns valors, res més.
Això és l'important, la paraula
sí,
que has dit. Valors que ara sembla que en aquest moment s'estan perdent una mica,
sí,
no?
Sí, bueno, sí, però és així, vull dir. Però sóc una més, vull dir, el que passa que, bueno, ara estic de presidenta, però jo... també faig unes altres coses, vull dir, a veure, el que passa que, bueno, ara estic de presidenta, però no descarto mai, pues, bueno, sempre que pugui i la feina meva ho pugui compaginar i el meu temps tingui, doncs... Pues,
com es veu l'Arnau des de les oficines?
A veure, jo des de les oficines se veu bé, però jo he estat en els dos vessants. Si m'expliques, si m'ho vols dir això, estic
sí,
en els dos vessants.
Sí, sí, sí.
Vale? Jo he estat en els dos vessants, he entrat per la porta quan tens una persona malalta. En aquest cas vull comentar, perquè soc també voluntària del càncer, ma mare va morir de càncer, i era una de les coses que tenia pendentes de col·laborar, i com que ara era una etapa de la meva vida, doncs tenia temps, doncs vaig ser també, bueno, soc voluntària del càncer també,
molt bé.
Però estic més la part de la canalla, la part de que col·loco, la part més de la canalla, perquè a mi m'agrada la canalla, no en tinc, i m'agrada.
Bueno, Toni Castillo és una de les impulsores també.
Sí, sí. Per això que l'altre dia vam estar, que és fantàstica, Toni Castillo és molt maja, és una persona professional i molt encantadora, i llavors, pues, bueno, pues ella també està molt en el tema dels nens i tot, sí, fantàstica.
Parlem de tu una mica. Eres aquella noia... Anaves molt de discoteca?
Mira, te dic una cosa, quan era jove, pues, bueno, jo tinc un germà i més gran que jo, i jo anava amb ell, sí, però bastant responsable. Sí que és veritat que anava a la discoteca, a la Wander, no?
Lleida, i presenta el dia 9, me sembla que és a Madrid, farà la gran final de Dama i Caballero d'Espanya i representarà Lleida, que està molt bé, no?
Que guai, molt bé.
Això és guapo, això és guapo.
I tant, que sí.
Jo no puc fer això,
Bueno.
Vull saber una altra cosa, cinema o teatre o música?
Pues m'agrada una mica tot. M'agrada tot el que sigui sumat, tot el que sigui aprendre. M'agrada, l'altre dia vaig estar en els 25 anys del Jaume Morena, de la galeria francesa, fantàstica, sí. Pues és important. Si que tothom se pot aprendre algo.
Què és el que trauries de la teua vida, que has passat fins ara, si tornessis a néixer, que no t'hagués agradat? i digue-ho amb honradesa.
A veure, jo crec que, per sort, per desgràcia, a tothom ens agradaria canviar alguna cosa de la meva vida, no? L'única cosa que canviaria de la meva vida és que la meva mare estigués al meu costat, que pogués estar al meu costat la meva mare. Lo de més no canviaria res.
Molt bé. I a tu t'agraden més alts, baixos, morenos, rossos, ulls blaus, ulls marrons, o te dona igual, o mires l'interior?
A veure, jo miro un conjunt. Sí que és veritat que, bueno, no, tot és una, no, avui en dia pues, és la, com la carta de presentació, no? Però jo considero que quan te fas més gran, mires unes altres, no? Mires unes altres coses quan ets jove, no? Però l'important és el conjunt. No me serveix de mi, com diu, un noi molt guapo i que sigui un florero, no? No me serveix també, vull dir, una persona que sigui, jo que considero que és els valors, que sigui una bona persona, que sigui treballadora, que sigui culta, que sigui, que puguis aprendre, però també que hagi fill, és important.
Per exemple, si ara te tingués que dir, escolleixes un polític, el més maco, el més tal, de tot, no, ara et diré, primer, d'Espanya.
No
t'ho
comprometis,
sí,
no t'ho comprometis, no, home, no, no.
Això surt per televisió, això surt per televisió. Qui és per tu el polític més maco a nivell espanyol? Més maco, de cara, d'aspecte, de caràcter, no sé. No, no vol dir que després tu votis amb aquest partit, ni molt menys.
Però per què t'he de ser un polític?
O una política, igual. Jo, perdona.
No, però política no, no.
Per què? Jo puc donar opinió de nois, i tu per què no pots donar opinió de nois?
Sí, sí, sí. Pues ara m'has deixat així, Asquad, no sé.
Jo em pensava que en diries el Rivera, una cosa d'aquestes, no?
No està mal.
No està mal, ja sabia.
No està mal.
Vale, vale.
Però bueno, però també tenim... A veure, també tenim el...
El president del govern, per exemple, que no està mal, no?
Sí, no està mal.
No, no està mal.
Bueno. També. Sí, sí, sí. I tant.
Perquè el Rajoy no et feia tilín.
No és el meu tipus.
Val. I a Catalunya hi ha algú així que t'agradi o no?
Home, a Catalunya el que tenim, algú que se presentarà aquí a Lleida, el Toni Postí, no està mal. El que passa que està agafat, però està bé.
Jo no sé, jo no, això jo no ho sé, eh? Potser, parles, potser ho diem massa llarg, això.
Eh?
I perquè potser has dit massa llarg, no sabem si està compromès o no, eh?
Bueno, però que no, que no. Que no, però que sí, que està bé, jovenet, està bé, està bé.
Bueno, per acabar, sí. Crec que no t'he compromès gaire. Ara
no,
sí que et vull fer... No, no, només vull que em diguis un compromís, va, un compromís, sí. Que diguis tres alcaldes de la ciutat de Lleida i que no sigui el Fèlix La Rosa, vinga. Que hem tingut a la ciutat de Lleida, vinga, tres alcaldes.
Tres alcaldes?
Sí, vinga, va, que això és fàcil.
Home, que... Com que és... Home, l'Àngel... El Àngel Ros.
Un, veus, fàcil.
El Tiurana.
Dos. Vinga, que et falti un.
És que sóc molt jove, jo, eh?
No, no, però és que al mig va haver un. Vinga, que te ho deixis.
És que me'n recordo, ara, en sèrio.
Va durar molt poc.
Va durar molt... Ui, però sí que va durar poc. Jo a on estava, de vacances a fora?
Pues potser només va ser unes vacances.
Espera, dicen que no. No, en sèrio que...
Hi ha carrers a Lleida que estan noms d'alcaldes, també, que es volen treure, ara.
De veritat que me deixes així, que no, no... Que no me'n recordo. Espera, el Tiurana.
Sí.
L'Àngel Ros, sí. I quin era més? És que no me'n recordo, de veritat.
A la meitat va haver el senyor Onic.
Ai,
clar, no me'n recordo. Va ser tan poc temps, no?
Ai, no
I t'has deixat el Sant Genís, el Corbella, el Muntanya...
Ai,
deixat...
bueno, és que sóc una mica jove.
Bueno. Per acabar, te deixo 30 segons perquè em comprometis a mi. Què em vols preguntar i amb el qual me puguis comprometre molt?
Quina és la... Bueno, una personalitat que t'agradaria entrevistar i sopar amb ella?
La persona, el Sant Pare.
Eh?
El Sant Pare.
Ah, sí?
El Sant Pare, per supost. És la meva assignatura pendent. És la meva assignatura...
Sí?
Sí, sí, sí. Jo he fet moltes, i molt importants, però aquesta me faria molta il·lusió, la veritat.
Te faria molta il·lusió?
Molta, molta, moltíssima. És la assignatura que voldria aconseguir.
Sí?
Sí, sí, per supost que sí.
Oi, doncs pues escolta, això tenim que parlar en rotaria al...
Bueno.
A Roma, a veure si podem aconseguir alguna cosa.
Bueno, no et preocupis, jo tinc moltes influències i no he aconseguit
mai. Home,
bueno.
Si tu no aconsegueixes, no estàs els demés,
Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui.
A tu, Cosme, una
abraçada. Avui hem tingut la presidenta del Rotary, que t'agraïm la teva col·laboració. Gràcies, adéu-siau.
Una abraçada,
bueno, ja veus, aquesta és la simpatia que té la presidenta del Rotary Club Lleida. Bueno, la Maria Fernanda és així, tal qual l'hem conegut avui. Jo tinc un correu que és cosme@copelleida.com i tu, Ricard, el teu WhatsApp.
Doncs mira, el WhatsApp és el 664-526-180. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tothom.
I amb el Joan Bellmunt el que fem és obrir la finestra dels records. Avui dia de la castanyada.
Exacte.
I a més, darrer dia del mes d'octubre, avui ja.
Avui hi haurà moltes poblacions que continuaran amb la sana tradició de menjar panellets, castanyes, moniatos i, a més, algun traguet de vi o de vi dolç i que engresca i que fa bona companyia.
Tant.
Sembla que noves corrents volen fer fora tot això, però com bé deies el dilluns, nosaltres hem de vetllar i divulgar les nostres tradicions perquè són les que hem heretat dels nostres abans passats i les que nosaltres hem viscut de petits. Per tant, aquestes tradicions s'han de conservar. I cal dir pues, que, per exemple, temps endarrere, fins i tot era tradició en pobles de la Segarra d'anar a sopar al cementiri damunt de la tomba de la persona que
caram,
descansava allí, perquè hi havia la creença que a través d'aquell àpat, d'aquell menjar, l'esperit d'aquell difunt tornava a la família. Això és, són moltes les civilitzacions i cultures que el retorn de l'esperit dels abans passats ho contemplen en molts aspectes.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí,
de totes maneres, és veritat que de vegades això d'entrar als cementiris ja sent que li fa més respecte que d'altres. És depèn de com estàs educat i com has crescut, realment.
Mira, a mi em va impactar fa molts anys quan llegia pues, que els esquimals, quan ja no podien mastegar el cuir perquè ja les peces de la boca ja no els acompanyaven i, per tant, ja no eren útils a la comunitat, a la societat, se'n anaven, se posaven, s'asseien allà al mig del glaç fins que venia un os, els matava i se'ls cruspia. Després, el fill d'aquella persona sortia a caçar l'os i es menjava l'os i es guardava la vell perquè creien que l'esperit del pare tornava amb ells. Per tant, aquestes creences...
Déu-n'hi-do.
Sí, però vull dir, són cultures, són maneres de veure que també, amb els anys, van canviant molt ràpidament.
Sí.
Perquè avui dia és impensable que la gent vagi a menjar al cementiri, no? Però, bueno, pues, als seus temps ho creien. Igual com deixar les castanyes per les escales de casa i els panellets i, bueno, i deixar també un plat posat a taula buit, perquè també creiem que venia la persona que faltava d'aquella casa.
Bueno, però veus, jo aquesta del plat buit encara la respecto a totes, però vull dir, encara la trobo d'utilitat des del punt de vista de que a la gent que quede, doncs és una manera de dir, pensem-hi, ni sí, que sigui ara durant la taula, pensem-hi. El símbol és el lloc buit, el símbol, eh? Però doncs pensem-hi, hi ha una persona aquí, hi ha qui posa una fotografia, hi ha qui deixa una cadira buida. Bueno, pensem-hi.
Sí, és el record de
tenim
la persona que, igual com l'àpat, que aplegava a tota la família, mm-hmm, doncs aquella persona que ja faltava i es posava un plat buit o dos, si havia faltat dues persones en aquella casa, que també és casualitat,
sí, correcte,
no? Però podia ser. Molt bé.
En fi, doncs, a veure, finestra.
Avui anem a la plega de la guineu. La plega de la guineu, avui els ecologistes també protestarien perquè no es podrien caçar les guineus, no es poden caçar. I, en canvi, llavors es caçaven les guineus perquè malmeteien els corrals i es menjaven els ous de les gallines o menjaven les gallines, no? Cal dir que la plega de la guineu era un fet habitual en la vida dels pobles del Solsonès, en temps passat, per suposat. Cal situar-se en aquells moments en què tothom tenia el seu corral, les seves gallines, i les guineus, llestes que eren elles, entraven a cruspir-se l'aviram. La gent els posava per anys per tal d'agafar-les i matar-les, i després amb la pell passar a fer la plega o la capta de la guineu. La gent creia que el mes de febrer era més fàcil la seva captura i es lliurava a la seva cacera. Per aquest motiu, vora els corrals i galliners s'hi posava un ninot amb figura de gall o gallina, disposat de tal manera que l'aire o algun enginy el fes bellugar un xic per tal de que la guineu s'hi acostés per agafar-lo. Prèviament s'havien posat els paranys perquè hi caigués o s'hi agafés en anar a capturar la presa. Quan en queia una en un parany, era costum que la portessin fins al poble i l'exposessin al mig de la plaça. Era un trofeu. De seguida corria la veu i era la guitxalla la que, corrent pels carrers, anunciava la nova. Llavors hi acudia molta gent, especialment dones, que li llançaven mil improperis i n'hi deien de tots els colors. Un cop treta la pell, aquesta s'omplia de palla i anaven a fer la plega, passant casa per casa del poble i per les masies, tot cantant una cançoneta petitòria. Com que s'havia lliurat d'un enemic del corral, corresponien a la petició donant un parell d'ous, i aquest costum havia donat peu a dir, mig en broma, mig en sèrio, que la guineu porca ens prenen els ous de viva o de morta, perquè si no se'l menjava de viu, ara, en la seva mort, també havien de donar els ous. Per tant, la guineu porca ens prenen els ous de viva o de morta. Una tradició també avui desapareguda. I la dita d'avui ens diu, per acabar, que més val un ai que 100 gemecs.
Molt bé, Joan, doncs escolta, que tinguis bona castanyada. I
a tots els nostres oïdors i a tots els que ens escoltin. Per cert,
demà festa.
Que aquella senyora de Sunyer que em va trucar fa pocs dies, una salutació cordial, i si avui tota la gent de Sunyer feu la castanyada, doncs un record per tots vosaltres.
Molt bé. Fins divendres, Joan.
Adéu.
Per cert, abans d'arribar a la una, que tenim més informació d'aquest accident que hi ha hagut a la A2, ha estat un cotxe en direcció contrària que ha causat l'accident amb 3 ferits a l'alçada de Tàrrega. En fi, busquem les senyals horàries. Arribem a la una i després obrim la Nacional 240 parlant d'OSI, i a 2:15 parlem de noves tecnologies a l'Infocope Lleida.
La una, mediodía en Canàries.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
A tan solo 5 días de conocer la sentencia definitiva sobre el impuesto de actos jurídicos de las hipotecas, advertencia desde el Banco Santander: no quedará más remedio que subir este tipo de préstamos. Eso sí, piden que no haya retroactividad. Joaquín Bizmanos.
Santander, si no ve retroactividad, respetará, claro, lo que diga el Supremo, pero ya advierte que si tienen que afrontar el pago del impuesto, va a suponer un aumento de las hipotecas. José Antonio Álvarez es su consejero delegado.
Esto lo que significa, en principio, es un incremento de costes, y como tal, cuánto se traslada o no se trasladará a los clientes dependerá de la dinámica competitiva que se establezca en el mercado. Lo que es seguro es que los costes de las hipotecas, de hacer negocio hipotecario, habrán aumentado porque hay un impuesto, y ese es un coste que, si el sujeto pasivo es el banco, tendremos un mayor coste por hacer hipotecas.
Ha pedido un marco estable.
Pedro Sánchez ha eludido descartar que indultará a los líderes del Procés en la cárcel. Se lo ha pedido de forma reiterada y sin éxito Albert Rivera durante la sesión de control al gobierno. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez ha eludido ostentosamente responder al requerimiento de Albert Rivera para que se comprometiese a no indultar a los políticos presos catalanes. De hecho, el presidente se ha embarcado en una serie de rodeos.
¿Sí o no? Le invito a que convoque elecciones y lleven su programa al indulto, a ver qué piensan los españoles.
Hable con nosotros para pactar unos buenos presupuestos. Lo que le pido es que recupere el centro y no pierda el norte.
Esa mano tendida a Rivera le ha valido a Sánchez el apercibimiento de Pablo Iglesias. Sería bueno, le ha advertido, que no se equivoque de aliados.
Espectacular suceso en el puerto de Barcelona. Un barco de carga ha chocado contra el muelle sur, provocando la caída de una grúa y un incendio muy aparatoso que a esta hora ya ha sido extinguido. ¿Qué más cosas están pasando? Antonio Raiz.
La Guardia Civil ha asestado el mayor golpe policial en España al tabaco falsificado. Se han incautado de casi 70 toneladas de picadura de tabaco y más de 2 millones de cajetillas. El fraude alcanza los 120.000 euros. Hay 47 detenidos que dirigían 4 fábricas ilegales que producían 34.000 cajetillas a la hora. La operación se ha desarrollado en Seseña, Toledo, y en Mairena del Alcor, en la provincia de Sevilla. Este miércoles hemos conocido también el resultado de una encuesta de la Federación de Autónomos, y el dato es contundente: 8 de cada 10 rechaza que el gobierno suba lo más mínimo la cuota, como están planteando varios ministros. Los autónomos sostienen que los números no les salen. Y anoten este dato que acaba de publicar Estadística: casi 1 millón de ciudadanos de la Unión Europea podrán votar en las elecciones municipales del próximo 26 de mayo en España. La mayoría proceden de Rumanía.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En los deportes, esta tarde debuta Solari como entrenador del Real Madrid. Corrochano.
Va a ser en Melilla a las 7:30 de la tarde, partido de la Copa del Rey. Solari ha dado la primera lista en la que no están Isco, Modric, Kroos y Bale. Además, el presidente Florentino Pérez ha acompañado al equipo, algo que no suele ser habitual. Además, se juegan hoy Cultural Barcelona, 9:30 de la noche, a la vez Girona, Mallorca, Valladolid y Córdoba, Getafe, a las 8:30 de la tarde, y lo va a contar el tiempo de juego desde las 7. Y este sonido que acabamos de conocer del futbolista Pelayo Novo, que hace 7 meses, siendo futbolista del Albacete, cayó al vacío desde la tercera planta de un hotel en Huesca, donde estaba concentrado para jugar un partido. Esta es la primera entrevista que concede desde entonces y la ha hecho para los compañeros de la agencia EFE.
Pasé varias fases en el hospital. A ver, la primera fase fue de ¿qué hago aquí? Y no sabía dónde estaba. Dije, bueno, estoy en un hospital, pero ¿dónde estoy? Me dijeron que en Zaragoza. Y yo, que decía, ¿me estás bromeando? Volví a nacer, ¿no? Mi madre no tuvo parto, pero sé que sufrió también. Sé que mi familia, en la que incluyo también a mi pareja Iciar, sufrieron mucho y vamos, si ya antes los admiraba y los apreciaba, ahora más. Las muestras de cariño que he recibido las agradeceré siempre.
Pelayo Novo ha abandonado el Hospital de Tetrapléjicos de Toledo. Ha anunciado en esta entrevista que deja el fútbol por las graves lesiones que sufrió en la caída y que afectaron principalmente a sus piernas, pero Pelayo ha contado que puede caminar ayudado por bastones.
Gracias, Corro. José Luis Están, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
En El Espejo contáis una historia que lleváis años deseando contar. Por fin ha llegado el momento.
Pues casi 10 años. Hablamos de Asia Bibi, esa mujer cristiana que ha pasado precisamente esos últimos años de su vida en el corredor de la muerte, víctima de la infame ley de la blasfemia que rige en su país y que ha sido declarada inocente por la Corte Suprema de Pakistán. Esta valiente decisión ya ha suscitado un sinfín de amenazas por parte de los radicales islamistas que han puesto en su diana a los cristianos pakistaníes, pero también a los jueces del Supremo, a los abogados de Asia Bibi y a cualquiera que se atreva a mostrar simpatía por ella. En este clima se hace patente que la lucha no es entre cristianos y musulmanes, sino entre quienes desean para Pakistán un Estado de derecho que proteja la libertad de todos sus ciudadanos y quienes pretenden someter a las instituciones y a toda la sociedad a su ideología de odio y de fanatismo. Buena noticia que ampliamos dentro de un ratito en El Espejo.
Desde luego que sí, y que celebramos. Estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Doncs apa, 5 i mig, ja per sobre de la 1, obrim la Nacional 240, ho fem com sempre, esperant la bona companyia des de COPE Tarragona de Mònica Carrasco. Mònica, què tal, bon dia?
Què tal, Ricard Álvarez, bon dia.
Escolta, quin temps teniu?
Déu-n'hi-do, hem tingut una nit de pluges intenses. Ara, a Reus en concret no plou, però sí que ha plogut tota la nit, molts problemes a primera hora del matí a causa de talls de llum a tota la demarcació, sobretot al Baix Camp i a les Terres de l'Ebre, déu-n'hi-do també el vent, per tant, un dia una mica complicat. Castanyada de fred i temporal, bueno, eh?
Però castanyada al cap i a la fi, i això ja en parlàvem ahir, ha de fer una mica de fresca i de humitat, perquè sigui castanyada. Jo recordo castanyades amb mànega curta i no són el mateix.
No, la veritat és que s'agraeix una mica, però bé, sobretot precaució, perquè avui hi ha molta gent que agafarà el cotxe i si hi ha pluja o carretera amb aigua, doncs sempre es complica molt la cosa i és un dia d'aquells que hem de recordar-ho, lo de la precaució.
I tant, que si a Lleida ja hem tingut dos accidents avui, sense víctimes mortals, però amb ferits, i tots és doncs per problemes de la meteorologia o de la velocitat excessiva, moltes vegades.
I del mòbil, de les distraccions,
també,
eh?
També. Escolta, va,
que les castanyes no es passaran, no esperaran a lloc.
Parlem d'oci.
Parlem d'oci. Jo et faré una proposta que no té a veure amb la castanyada, eh? He dit, vinga, va, que de castanyada ja n'hem parlat prou aquesta setmana.
O sigui, ni un ni l'altre.
No, ni un ni l'altre. I com que, no sé, tu i jo divendres no fem pont.
No,
això ho tenim clar.
Divendres tenim cinema, i tant.
Doncs la veritat és que hi ha gent que sí que en té de pont, sort que tenen ells i elles, i jo els faig una proposta que és a partir de divendres.
Vale, doncs vinga. Jo us en faré una, que tampoc té a veure amb la castanyada, i que a més ocupa dues setmanes, perquè comença ja aquest cap de setmana, i després el plat fort ve el següent, però aquest cap de setmana hi ha un acte que crec que també és interessant. És el darrer concert a Terres de Lleida de Jarabe de Palo, que està dins de les... Bueno, no us ho dic, va, no us ho explico. Anem a la proposta de Tarragona.
Vinga. Aquesta setmana tenim un dimecres amb regusada divendres, un cap de setmana llarg per alguns afortunats i afortunades. Doncs la nostra proposta d'avui arrenca precisament divendres, dia 2. Entre divendres i diumenge teniu a Gandesa la Festa del Vi, 31a edició ja d'aquesta trobada fonamental per al sector. En parlem amb en Jordi Rius, ell és sommelier, és enòleg i secretari del Consell Regulador de la DO Terra Alta. Jordi, bon dia i gràcies.
Hola, molt bon dia a tothom.
Deia ara que aquesta Festa del Vi de Gandesa és una cita fonamental. Jo m'atreviria a dir que per als productors i professionals, però també per al públic ja, no?
Sí, en Gandesa en aquest sentit, la de la Terra Alta en general es converteix en la capital, no?, dels vins a nivell català, i on la 31a Festa del Vi que se celebra a Gandesa pues ja és una tradició, i tant tota la gent de la comarca com la majoria de gent de la província de Tarragona que a veure la fira, pues, realment cada any creix més en número de consumicions, en número de copes venudes i en número de visitants, que al final és el que ens interessa, al que ens estem dedicant això a la Terra Alta.
Clar. Tenen tot el programa a www.festadelvi.cat. Hi ha, com deia, una part molt important per a productors i per a professionals, no? És un aparador també molt gran, però m'agradaria centrar-me avui, Jordi, en els actes que heu preparat per a tots, per al gran públic, perquè l'eix central d'aquesta festa continua sent la mostra de vins, no?
Sí, és la mostra del Guins, que s'ubica a la Rambla Democràcia, a Gandesa, on hi ha al voltant, bueno, al voltant no, exactament hi ha 32 celles expositors, i hi ha al voltant de 200 referències de vins que els consumidors, que els, la gent que vingui de fora ens pot trobar, no? La fira s'obre divendres per la tarda, a les 6 de la tarda dura fins diumenge, no? Dissabte i diumenge durant en horari de matí i tarda.
Mm-hmm. A banda d'aquesta mostra de vins, a la que podem anar en qualsevol moment, la veritat és que s'han organitzat moltes activitats, la gastronomia, evidentment, molt lligada, no? als vins, aquests tastos de vins, i hi ha ball, teatre, diumenge la clotxa, no? O sigui, hi ha moltíssimes activitats durant tot el dia, realment.
Sí, és una festa molt popular. Sí que és veritat que dilluns vam celebrar una jornada professional que van venir 250 restaurants, sommeliers i professionals, periodistes a nivell català, i realment va ser un èxit, no?, perquè tenir una convocatòria de 250 persones en una jornada professional és molt exitós, però sí que no deixa de ser una fira pel consumidor final. I en aquest sentit, els actes comencen divendres, els actes així de caràcter més lúdic, en la novena nit de la Garnatxa Blanca, que se celebra el Cicle Cooperatiu de Gandesa, on tenim ja totes les entrades venudes, realment és un èxit i les entrades s'esgoten cada vegada més aviat,
sí.
On hi ha 500 persones que podran disfrutar de 43 vins diferents elaborats majoritàriament en Garnatxa Blanca i en les tapes especialment elaborades per l'ocasió del restaurant Antic Molí, d'Ullecona, un dels tres restaurants de les Terres de l'Ebre guardonats en una estrella Michelin, no?
Mm-hmm. Sí, o sigui, si s'han quedat sense entrada com jo per aquesta nit de les Garnatxes Blanques, no pateixin, no? Perquè sí que podem anar a tastar, doncs, gastronomia de la zona i moltíssims vins, ens deies, no? En aquesta mostra de vins, més de 30 cellers de la DO Terra Alta, que jo crec que una de les parts que fan gran aquesta festa és aquest contacte directe amb els productors, no? Perquè són molts petits productors els que podem conèixer directament i que ells ens diguin, escolta, tasta aquest vi, mira, fixa't en això, no?
Sí, realment, la DO Terra Alta està conformada per 61 cellers diferents a la zona de producció, tot i això només són 50 que són embotelladors i després 50-32 es podran trobar a la mostra de vins. Realment, la gent que ha fet gran la Terra Alta, ara es parla bastant de la Terra Alta, no? És una marca col·lectiva que va a l'alça, però realment qui ha fet gran la Terra Alta és la mateixa gent de la zona, no? Per sort o per desgràcia no ha vingut massa gent de fora a fer gran la Terra Alta. La mateixa gent que abans, fa 30 anys, no parlava ningú de la Terra Alta, són els que, a base de constància, no?, i segurament de ser ambiciosos en el territori que tenim i en el paisatge que tenim, han volgut tirar endavant la Terra Alta. En aquest sentit, qui rep els visitants de la fira són els mateixos productors, els elaboradors, els propietaris dels cellers, que estan atenent allí i us explicaran per històries bastant curioses del seu saber fer, no?, de la història que han tingut de la Terra Alta i com obtindran la marca col·lectiva que faran la zona de producció.
Mm-hmm. Clar, i són ampolles plenes de petites històries, realment, no? A molts cellers de la demarcació de Tarragona, però a la Terra Alta especialment, sí. Que com tu deies, fins fa uns anys no ens hi fixàvem gaire, no?
Sí, clar, detrás d'una ampolla de vi sempre hi ha la cara d'una persona que te l'explica, no? Això també ho intentem fer a la nit de les Garnatxes, on hi ha 43 vins diferents i hi ha 43 persones diferents que estan detrás d'aquella botella de vi, on t'expliquen una mica l'elaboració, la història i la, bueno, tal com ha anat per l'elaboració d'aquest vi. No? Hi ha vins que són històrics, que fa 20 anys ja que estan al mercat, però segurament que n'hi ha d'altres que s'han estrenat enguany, en primícia, o que es van estrenar l'any passat, perquè, ja us dic, a la Terra Alta cada cop hi ha més cellers i els vins, doncs, la majoria de vins poden ser nous per l'interès creixent que hi ha de la marca col·lectiva de la Terra Alta en general, però en la Garnatxa Blanca en particular, que és una mica la varietat més emblemàtica que tenim a la zona de producció. Un 33% de la producció mundial de Garnatxa Blanca s'elabora a la Terra Alta, i això no és una exclusiva, però sí que te dona una importància bastant real del que significa esta varietat tan arrelada a la zona de producció com és la Garnatxa Blanca per la Terra Alta.
Clar. A banda d'aquest contacte directe amb els productors i que ells ens puguin, no?, tastar el vi amb nosaltres, vosaltres com a ADO, com a Consell Regulador, heu preparat uns tastos guiats. Per això ens queden places encara, Jordi?
Sí, crec que no hi ha massa places, però bueno, si truqueu al Consell Regulador segurament ni cap personal tècnic de la casa, no? com som aquí el Consell Regulador, sinó que cada 10 minuts va venir un CD i explica una mica en 10 minuts, doncs, la història que ha tingut, la relació que té amb la Terra Alta, i explica, doncs, de manera molt, molt divertida, perquè l'ambient és així chill-out, amb poca llum, amb música, en una mica en un ambient desenfadat, intentem apropar a la gent el món del mic, que de vegades una mica en diferents tecnicismes el que fem és allunyar-nos de la gent, i d'aquesta manera volem que el vi formi part de la vida quotidiana de la gent, no? I és molt interessant, tant dissabte a la tarda com diumenge al matí, fins a Sicelles per sessió, venen al Consell Regulador i expliquen una mica això, no? La història, i un dels seus vins l'expliquen a les 30-40 persones assistents.
Mm-hmm. Entre divendres i diumenge, també una altra de les activitats que té molt èxit en aquesta Festa de Lluís són aquestes visites guiades, no?, especials que s'organitzen a diferents cellers.
Sí, sempre, bueno, al final estem parlant sempre de no turisme, sí que és veritat que a la Terra Alta pues, estem en un procés bastant embrionari perquè el no turisme està començant ara, cada vegada tenim més visitants, cada vegada hi ha més interès, no?, per la Terra Alta, per la zona de producció, no només pel vi, sinó per les activitats relacionades al voltant seu, no?, com és la Via Garda, pues, els ports, la Fontcalda, hi ha rutes en bici, el tema de la Pedra en Seca, la Fatarella, i cada cop més el que fem és obrir aquestes activitats alternatives al voltant del vi. En aquest sentit hi ha molts cellers que organitzen tastos verticals, jornades de portes obertes, una visita per la Via d'Arda en bicicleta i després un tast. Bueno, el que fem és eixamplar la Festa del Vi, que no només és a Gandesa, sinó que és a tota la Terra Alta, tot i que la majoria de coses, d'activitats, se continuen organitzant a Gandesa, la capital de la comarca.
Clar, com els deia, són moltíssimes les activitats. Avui no tenim temps, per desgràcia, amb el Jordi, per anar una a una. Les tenen totes a www.festadelvi.cat. Per cert, Jordi, que aquesta festa arriba a les portes del centenari, no?, del celler cooperatiu de Gandesa, que serà el 2019. És una manera també d'escalfar motors, aquesta festa, per les celebracions?
Sí, entenem que pot ser una prèvia, no?, des del Consell Regulador. De fet, el celler cooperatiu de Gandesa ja fa 9 anys que organitza o que coorganitzem tots plegats la festa de la nit de les Garnatxes, i en aquest sentit estan bastant preparats per atendre la gran quantitat de gent que s'espera pel centenari, i és un punt de partida per a celebrar durant el 2019 el centenari de la cooperativa de Gandesa, una de les catedrals del vi, obra de César Martínez, de Cebre de Gaudí, i que és un dels cellers més visitats de la comarca per la seva arquitectura i per la història, no?, que té este celler.
Uh-huh. Jordi, acabo ja. Si algú ara està dient, escolta, no hi he anat mai jo a Gandesa per aquesta Festa del Vi, ens escolten de Tarragona però també de Lleida, ens fas alguna recomanació? Arribar i passar-nos primer per la Rambla de la Democràcia de Gandesa per aquesta mostra és un bon punt de partida?
Sí, jo crec que és el centre neuràlgic de la fira, no? Allí veureu els 32 cellers que hi ha exposat, i és un bon punt de partida per després poder anar a dinar, poder anar a sopar, poder anar a fer alguna visita per algun celler, ja sigui de Gandesa o ja sigui de la Terra Alta, però sí que és veritat que el centre neuràlgic hi trobareu la majoria de gent, i on podreu tastar més vins i la gastronomia també típica terraltina, perquè hi ha diferents punxades elaborades pels restaurants de la comarca, és allí la Rambla de Democràcia, la carpa que tenim. Ja us dic que a partir d'aquí us podeu desplaçar a qualsevol dels municipis de la Terra Alta perquè hi ha activitats alternatives per tots els pobles de la comarca.
Mm-hmm. Doncs a www.festadelvi.cat ho teniu tot. A Gandesa, gran festa a partir d'aquest divendres. Jordi Riu, secretari del Consell Regulador de la DO Terra Alta, gràcies i que us vagi molt bé.
Moltes gràcies pel vostre interès. Fins aviat.
Una larga y dura para ese no le gusta escribir, porque escribir es algo técnico. Dicen que este sabotaje es la mejor novela de la trilogía.
He hecho lo que he podido. Es una novela contada en tres partes.
Nosotros hoy nos vamos a dedicar a
algunas
que
habremos
dicho tierra tragada.
Este niño es clavito a la abuela. Uy, pero si soy la madre.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE. Todo pasa con Carlos Herrera.
En Berti te hacemos un 30% de descuento en tu seguro de hogar. Y eso no lo hace todo el mundo. ¿Acaso el repartidor de pizza te hace un 30% de descuento porque vives cerca? Entra en berti.es y disfruta de un 30% de descuento en tu seguro de hogar. Berti, el seguro más que perfecto.
Llega el otoño y apetece hacer más planes en el hogar. Por eso te viene muy bien el 50% de descuento en la vajilla por piezas sueltas de acuarela del Corte Inglés y el 20% en la de la Cartuja. Ya es el momento de los imprescindibles. Solo hasta el 11 de noviembre en los 8 días de oro del Corte Inglés.
Hola cielo, ¿qué tal?
¿Eh?
Aquí ando con la tablet mirando alarmas, que quiero dejarla instalada antes de que nazca el bebé.
Vale, ¿y qué has visto?
Pues la de Securitas Direct, es la que más clientes tiene. Además, me la ha recomendado mi compañera. Dice que por lo que cuesta, merece la pena tener alarma.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct, con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Si te has quedado con más ganas de Herrera en COPE, entra ya en cope.es. Con un solo clic, estás conectado a Carlos Herrera.
Doncs apa, Mònica, mira, jo a la zona de Lleida ja ho hem parlat i ja ho hem dit avui, castanyades i festivals i associacions organitzant castanyades i Halloweens i passatges del terror i tot això, tants com vulguis, n'hi ha molts. Avui, i aprofitant demà que és festiu, doncs també. Però jo he volgut anticipar-me, i és que la setmana que ve... Mira si anem, no, si anem lluny, que tampoc anem tan lluny, el pas, que a més el temps passa volant. El cap de setmana de la setmana vinent hi ha festa grossa a Balaguer. Balaguer és un municipi que tenim a 20 minuts amb cotxe cap a la Noguera des de Lleida. Per tant, per la gent de Tarragona, doncs és fàcil anar. A més, és molt còmode. Però comencen els actes ja aquest cap de setmana. De fet, ja. Comencen els actes aquest divendres, ja. I per això, doncs jo us ho dic amb temps, perquè agafeu agenda, que després tots tenim les agendes plenes. Jo crec que tenim les agendes més plenes els caps de setmana, que no pas entre setmana, i no puguem dir, és que no he pogut anar a Balaguer. S'ha de poder anar a Balaguer perquè tenen festa gran. I avui la seva tècnica de fires i festes, l'Antonieta Martínez, ens en farà 5 cèntims. Antonieta, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta, tu no ho sé si et passa com a mi. Tu quan tens l'agenda més plena, el cap de setmana o entre setmana?
Bueno, la veritat, si t'he de ser sincera, de dilluns a diumenge.
Bueno, mira. T'ho dic perquè, a més, tu, dedicant-te a l'oci, les fires, clar, i les festes, clar.
Durant la setmana la tinc plena per fer, organitzar-les, i després el cap de setmana, doncs, per anar-les a veure o per anar-ne a veure de noves, que sempre se n'aprèn.
També, també.
Per això t'ho dic, saps?
Hi ha moltes activitats previstes. Jo, avui, no, evidentment, en destacarem unes quantes. Us dono una plana web, www.balaguer.cat. És fàcil, aneu a la secció de fires i festes i allí tindreu tot el programa de la Festa Major, que, per cert, com s'anomena la Festa Major de Balaguer?
Bé, la Festa Major s'anomena les Festes del Sant Crist, que aquest és el patró de la ciutat.
Uh-huh. Antonieta, comencem ja aquest primer cap de setmana. Tenim música, molta música i d'altres activitats.
Sí, correcte. A veure, tot i que la festa l'arrencarem el dia 8 de novembre, perquè el dia del patró és el 9, que és el festiu a la ciutat, i acabem a l'11, que és diumenge, sí que fem una prèvia, que seria aquest cap de setmana, i ja anem endinsant o ja anem incloent, doncs, aquells actes que, per la seva importància, doncs, també mereixen estar en un programa de festes, no? Engeguem el divendres amb una presentació d'un llibre molt interessant, que és de l'Abans Balaguer, amb imatges antigues, amb un recopilatori que han fet diferents autors, els que hi seran tots en la presentació, i que penso que és bonic no només pels balaguerins, sinó també per tota aquella gent amant de la història i amant de la cultura. El dissabte ja arrenquem amb un concert al teatre, que és un concurs de cant líric molt específic, però de molta qualitat, que s'anomena Germans Pla, Ciutat de Balaguer, en el qual hi fan el divendres, fan una mena de concurs com a tal, i el dissabte hi ha la final. Això també és mereixedor d'anar-hi, és al teatre, com t'he dit, i també és un públic molt concret, però els participants són artistes de gran nivell.
És la novena edició d'aquest concurs.
Sí, correcte, és la novena.
I després... Aquest dissabte, Antonieta, teniu el que serà el darrer concert de Jarabe de Palo. Exacte. A les Terres de Lleida, i el faran a Balaguer.
Correcte. Pau Donés el tindrem, doncs, de convidat d'honor, no?, a la nostra Festa Major, a la prèvia, perquè per motiu d'infraestructura no podem, els dies de la festa, doncs, aixoplugar tantíssimes activitats de tant nivell, i llavors el que fem és fer una prèvia, que a més s'ha recuperat, perquè ara feia uns anys que no es feia, que era el dissabte abans, fer, doncs, això, un concert de primera línia, de primer ordre, com seria enguany Jarabe de Palo.
Això serà dissabte, 11:45, al pavelló Impaxa, que és un pavelló gran.
És el pavelló multifuncional, on hi fem les fires i les festes.
I recordem que Jarabe de de Palo està de gira d'acomiadament i, per tant, aquest és el darrer concert que trobareu a les Terres de Lleida.
Correcte. I a
és
més
històric,
a més,
un... serà històric, vaja.
Exacte, i a més amb uns preus superpopulars, perquè l'anticipada és a 12 euros i a guixeta 15, per tant, no és l'excusa el preu, eh?
Molt bé. Doncs això pel que fa a aquest cap de setmana, eh? Sí. Per tant, agendes. Ara bé, ja hem dit que us anem a facilitar també els actes del proper cap de setmana, on ve el gruix de la festa major perquè la gent faci agenda. Correcte. Antonieta, escolta, destaca'ns dos o tres actes. Ja ho sé que et poso en un compromís.
Sí, és difícil perquè jo el que faria és convidar-vos a que vinguéssiu, a que agaféssiu una habitació en algun hotelet o apartament turístic i a passéssiu tot el cap de setmana.
Pues escolta, però és una bona proposta, eh?
Sí, no?
És molt bona proposta.
Tenim una restauració fantàstica i tenim uns llocs molt bonics de visitar. Vull dir que fora una bona opció. Però si no teniu tant temps... Sí que és veritat, doncs, que tot i que arrenquem el dimecres amb una presentació d'un llibre de petit format a la biblioteca, ja el plat fort es serveix el dijous, dia 8, que fem la presentació d'una exposició sobre bruixeria, les nostres terres, que això és al Museu de la Noguera, i seguim amb el pregó de festes, que enguany doncs, ens fa una especial il·lusió perquè és una noia, la pregonera. Hem convidat la Magda Gregori Borrell, una noia de 23 anys, molt jove, balaguerina, i que a més és periodista, és politòloga i està molt, molt immersa en activitats, fa moltes col·laboracions en diferents mitjans, amb la qual cosa ens ha semblat doncs, que aportar aquest gra de joventut, potser en un acte tan formal com pot ser el pregó, doncs ens pot donar doncs, aquest valor afegit també de que ens vingui el jovent, que generalment doncs, potser en aquest acte no ens ve gaire. Uh-huh. I per això m'ha aprofitat doncs, el fet de convidar a la Magda, que a més em consta que va estar molt, molt il·lusionada, perquè a vegades quan ets jove doncs, aquests reptes també són importants.
I tant,
no?
I tant que sí.
Llavors el dijous ja arrenquem amb no he dit que a part nosaltres fem dos formats molt diferents de festa, com a gairebé totes les poblacions. Uh-huh. El pavelló Impacta, que hem dit abans, doncs encara montem les tradicionals llotges i aquí doncs, és on donem cita a les principals orquestres del nostre país, no? Tenim la Selvatana, tenim la Maravella, doncs això fora en aquest pavelló, però després en una zona que és gairebé al davant, per tal de tenir-ho tot junt, montem una carpa molt gran on allí fem els concerts de gent jove. I allí, doncs, per exemple, el divendres tenim els Gossos i el Hotel Cochambre, el dissabte tenim els Catarres, i bé, jo penso doncs, que són opcions que agafes doncs, el públic més divers, no? Des del més jove, perquè també acabem amb DJs, tenim el DJ Loquito, que és d'aquí, de la nostra comarca, doncs, tenim grups de versions, vull dir que tenim des del més jove fins a la persona més gran amant d'aquest ball i d'aquestes orquestres tan nobles com les que t'he anunciat.
Home, entre d'altres sí. Coses, veig sí. Que la secció musical l'heu cuidat moltíssima amb aquesta edició del 2018.
Ho hem intentat. Si més
hi ha
no,
propostes
sí que
molt
intentat,
maques, eh?
Això, a més, el dissabte a la nit, que tenim també sempre un públic que ens queda una miqueta penjant, no? Que és aquest públic dels 50 i tant, saps? Mm-hmm. Que no són ni molt joves ni grans. Doncs fem una festa dels 80, el dissabte,
al pavelló
Impacta. Sí,
que ja ens agafa, per entendre.
Sí, exacte, a mi de ple, sí. Saps? I portem un grup de versions que es diu els 80 principals, precisament, que toquen més aviat també música d'àmbit no només nacional, sinó internacional, que pensem doncs, que també són registres doncs, molt bons, i després acabem amb la tradicional festa dels 80, amb el DJ, que portaran doncs, un fotocall, portaran obsequis, molt doncs bé. Una mica també per aquesta edat, no?, que estem entre els dos mons, doncs puguem tenir una nit
del
dissabte.
Antonieta, que ja no tenim més temps, vaig a recordar la web www.balaguer.cat, allí trobareu tota la programació, però en 20 segons, deixem que recordi, que destaqui també, que dissabte a les 10 teniu al Teatre Municipal el Fantasma de Canterville, amb Joan Pera.
I tant. Tenim en Joan Pere i també després tenim el divendres el Pot Petit, que ara per ara és un espectacle infantil que bé, que doncs fa furor.
Sí.
Perquè ahir van posar les entrades a la venda i gairebé ja no en queda i ja ens estem plantejant de fer una segona funció.
Doncs hem parlat amb la tècnica de Fires i Festes de l'Ajuntament de Balaguer, l'Antonieta Martínez, que ja ens ha dit fins i tot el plàning Per venir a Balaguer, que jo crec que és molt encertat, eh? Si us ho podeu muntar de cara, no aquest cap de setmana, sinó a l'altre, agafar i fer nit a Balaguer, o a prop de Balaguer, i gaudir d'estar a la ciutat, de la gastronomia i de totes aquestes activitats, doncs ho viureu d'una manera genial, tant la gent de la província de Lleida com la gent de la província de Tarragona. Antonieta, escolta, gràcies per estar amb nosaltres i que tingueu bona festa major.
Doncs moltes gràcies a vosaltres per pensar també en nosaltres, i esteu tots convidats.
I amb aquests 30 segons que ens queda, Mònica, sí, com te quedes? Estàs buscant... Home, tu ja tens lloc per venir a dormir.
Jo tinc lloc, sí. Jo, escolta, estic en filo ja el dia Castanyada i penso aprofitar demà tot el que pugui i el cap de setmana més, perquè divendres s'ha de treballar, però, escolta, vindrem a passar-ho bé, així que és com fer festa.
Clar, a més, el divendres segueix sent divendres.
Sí,
ja ho sé que es pon i que hem de venir a treballar, però el divendres és divendres.
Ai, ens ho passarem tan bé, divendres.
Clar que sí, a més que no parlarem perdin, de les estrenes de cinema i de moltes coses.
I tant. I aquesta nit, ja tens preparades castanyes i panellets?
Castanyes i panellets.
Ai, sí,
m'agrada. I he comprat una carabassa de plàstic amb cosetes pels nens.
Volem la foto,
sí,
eh?
Sí, sí. Apa!
Que vagi bé.
Doncs apa, ara sí, que ja estem a la meitat de la setmana. Ja fa estona que estem a la meitat de la setmana. Vigília de festiu, ressaca post-quinot, però anem directes cap a les dues amb les converses de les noves tecnologies. A l'Infocope Lleida. Ens trobes a internet www.infocopelleida.com i després també al podcast, on ens pots escoltar quan a tu et vagi bé, que és una de les avantatges de les noves tecnologies aplicades a la ràdio. Si ens estàs escoltant en directe, doncs escolta, benvingut. Estem ben acompanyats amb el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
I amb el David Casero. David, què tal? Bon dia.
Muy buenas tardes.
Aquesta vegada sí que podem dir que Apple ens ho ha fet bé, eh?
Yeah.
Jaume.
Sí, clar, perfecte. Tal com... És que...
S'ha de fer dilluns o dimarts, això.
Que és que al final ens escolten. No, ho tenen de fer dimarts a la tarda, com van fer ahir.
Así lo podemos despellejar.
Bueno, l'horari va ser lleugerament estrany per nosaltres. Hora espanyola a les 3 de la tarda, va ser.
I jo no sé què passa.
A mi no em va anar malament,
però... Ens tindrem d'acostumar que ens faiguin cada trimestre una keynote?
Pesadilles.
Home, no sé si és molt demanar, ja.
Pesadilles.
Bueno, no, sí, bueno, però quantes li portem en guanya?
Pesadilles.
Només tres.
Ja està.
Sí, ja està.
Va,
a veure, Jaume, de què parlarem avui, a part de tot això?
Doncs avui un programa una miqueta diferent, ja que estem de Castanyada o de Halloween. De què estem, Ricard?
Jo de Castanyada.
De Castagüín.
Sí, també tens raó, que ja comença a coexistir tot.
Bueno, doncs, davant d'un cap de setmana llarg, però ja cal que tingueu cura, perquè, com sempre, amb el vostre smartphone, ja que sempre sortim de la nostra activitat normal, pot tenir un petit incident. I després tindrem d'estar un temps sense aquest dispositiu perquè l'estan reparant. Però quant temps podem estar sense el mòbil?
És una pregunta que llances a l'aire?
Bueno, no és una pregunta, és la pregunta que introduirem directament.
Que nos llevemos mal?
No. Doncs avui a l'entrevista TIC ho parlarem amb Wico, que han fet un estudi que diuen de quant temps podem estar sense mòbil, quines persones poden estar més temps i quines menys. Ho parlarem tot plegat.
Venga,
a l'entrevista.
I luego nos tocará colocarnos cada uno dentro del porcentaje.
Sí. I després farem una petita, com sempre, després de l'entrevista, una petita pausa per en aquest concurs d'Adivina la cançó, l'any...
Ni l'he triat encara.
És sorpresa total. Sí. Doncs vinga, sorpresa total.
No la saben encara, tiene que poner.
No, ni l'he triat encara.
Bueno, Ricard, doncs a veure si ens anem preparant les coses.
No.
Doncs després de la música, com sempre, l'efemèride, David. La tens preparada, suposo.
Por supuesto.
Veus, el David,
sí.
El David fa els deures.
Sí.
I res, i després tot seguit, doncs, l'actualitat amb aquesta keynote d'Apple que comentarem, la desgranarem tot plegat. Mm-hmm. I no sé si farem alguna cosa més perquè hi ha tema, eh? Ja hem començat abans d'hora, ja hem començat fora de micro, hem començat aquí només al començament explicant el que és la keynote.
Ja t'ho dic jo.
Però això sí, sempre deixarem per aquest minutet per final, per aquests temps pel final, doncs aquestes tremendes idees que tenen la gent de l'Espai Tecnològic del carrer Segovia número 4 i a internet espaitecnologic.cat. Però primer, com sempre, pitgem l'SnapClick i arrenquem l'Espai de Tecnologia de Cope Lleida.
Recordeu que si voleu tornar a escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Jaume Sitjà, L'entrevista del dia.
Sí, pues venga, ho anunciàvem, ho comentàvem i som-hi. El servicio postventa o servicio de reparación de dispositivos móviles vemos que cada día tiene un mercado creciente, está en auge. Wiko, una de las empresas y marcas europeas, ha realizado un estudio donde vemos que 6 de cada 10 españoles demandan tiempos de reparación de sus smartphones de menos de 3 días. Para comentarnos los resultados de este estudio, hoy tenemos con nosotros a Verónica Catediano, responsable de comunicación de Wiko. ¿Qué tal, Verónica? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis?
Muy bien, perfecto. Aquí que nos desgranes un poquito, nos expliques este estudio y a ver en qué, dónde nos colocamos, en qué porcentaje de gente nos encontramos. ¿Realmente podemos estar más de un día sin móvil o es un perfil determinado de personas?
A ver, yo creo que lo cierto es que todos podríamos llegar a estar más de un día sin móvil y los días que fueran necesarios, porque bueno, hoy en día tenemos otros modos de comunicación que no sea única y exclusivamente el móvil. Es más, de vez en cuando incluso deberíamos desconectar un poquito, ¿eh? Y no desaprovechar pues a lo mejor otros momentos más importantes, como estar con la familia o los amigos. Pero bueno, en el caso que nos atañe, que estamos hablando únicamente de este estudio, se ciñe a los plazos de reparación y un poco pues los tiempos que exigimos en los que tiene que ser reparado nuestro móvil. Pues bueno, la verdad es que es un porcentaje muy pequeñito el que dice que no podría llegar a estar ni siquiera un solo día sin el móvil mientras está siendo reparado pues en el servicio oficial de la marca.
Ya sabes que, bueno, muchos de nosotros, o la mayoría, no podemos tener el móvil más lejos de un metro durante las 24 horas del día. O sea que esto es así, ¿eh? Imagínate estar un día sin móvil. En la encuesta, ¿cuántas personas han participado? ¿Y de qué franjas de edad?
Pues la encuesta la hemos realizado en toda España, tenemos datos generales y luego el desglose por comunidades, y han participado 2.000 personas de franja de edad entre 18 y 55 años.
Bueno, o sea, estamos ahí dentro. Ahora nos dirás dónde nos colocamos.
Entiendo que ¿dónde os colocáis? ¿Por edad o por...?
No, por edad.
¿Por dependencia?
Por dependencia.
Sí. Vale.
Verónica, no, por dependencia, es vicio total.
Por edad lo tenemos muy claro dónde vamos
enganchados. Dice, me he alejado. Ricard y yo nos alejamos más de un metro, pero porque llevamos el smartwatch.
Claro.
¿No? O sea, no es desconexión. Bueno, un poquito entiendo que la parte más joven tiene más necesidad y unos tiempos más rápidos, ¿no?
Pues sí y no. Porque, por ejemplo, este estudio destaca que el grupo más joven, la franja de edad entre los 18 y los 24 años, curiosamente es el que está más dispuesto a esperar hasta una semana sin su teléfono móvil. Un 17% de los jóvenes en estas franjas de edades han contestado que pueden estar hasta una semana, e incluso esta misma franja de edad llega hasta el 24% de aquellos que pueden esperar hasta una semana, que es el mismo porcentaje que, por otro lado, también nos han contestado los más veteranos, los del grupo de edad con 45-55 años. Entonces, pues en este caso, ni los más mayores de los encuestados ni los más jóvenes parece ser los más dependientes del teléfono, pero sí que el grupo inmediatamente siguiente, el de los jóvenes de entre 25 y 34 años, sí que son los que más demandan que el teléfono sea reparado en un día o incluso en menos. El 35% de ellos sí que exige estas reparaciones pues como muy, muy inmediatas.
¿Se saben las causas o podemos suponerlas?
Bueno, pues habitualmente las causas más comunes en las que todos tenemos que prestar más atención porque realmente dependen más de nosotros, pues son en los golpes, caídas, malos usos del teléfono. Entonces, pues ante eso, primero prestar mucho cuidado y luego, pues bueno, no viene de más tampoco protegerlos con accesorios de protección a nuestros teléfonos, o bien un vidrio de cristal, un protector de cristal templado, que es algo muy sencillito y que no es nada aparatoso y no abulta, o bueno, ya nos podemos ir a carcasas o fundas.
Si nos vamos un poquito a los perfiles, ¿las necesidades son las mismas para hombres que mujeres?
Pues mira, aquí resulta que parece que somos las mujeres las que somos algo más impacientes a la hora de tener nuestro teléfono reparado cuanto antes y exigimos también plazos más cortos. En proporción, por comparar, el 65% de las mujeres han contestado que también se suman a esas reparaciones en menos de 3 días versus el 58% de los hombres. Así que parece que las mujeres, pues bueno, somos ahí un poco más quisquillosas con intentar tener el teléfono reparado en al menos 3 días.
Uh-huh. Qué exigentes sois las mujeres.
Sí, de verdad que para algunas cosas...
A ver, llámame a ver qué dices.
No, bueno, te lo piensas, sí. Y cuando lo quieres ya está bien, está bien, está bien tener claro cuál es el objetivo. Eso siempre... Vale, lo ha dicho ella, no lo he dicho yo, ¿vale? Pero, es decir, Ricard y yo, por franja de edad, estamos entre los más exigentes. En cambio, Jaume ya se podría esperar una semana.
Ajá.
¿Tú te ves ahí reflejado ya?
No, 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 yo no, una semana no.
Ah, no, vale, no. Pero por adicción, no por edad.
No lo sé, no lo sé. No lo sé por qué, pero no sé si es adicción o qué, pero al final...
¿Tienes ahí la tablet? Puedes recibir llamadas, tienes el correo, WhatsApp abierto...
Es que Verónica lo ha dicho muy bien al principio, deberíamos estar más tiempo desconectados. Estar sin móvil hoy no es un problema tan grave porque podemos estar conectados de otra manera. Con lo cual, vale, perdemos el aparato, el móvil, pero el poder estar en las redes sociales, por ejemplo, lo tenemos con una tableta o con un ordenador. Con lo cual, bueno, no llegas a cortar esta dependencia de la conexión, no del móvil, de estar conectado.
Eso es. Y bueno, y además que hay otros momentos en la vida y en nuestro día a día que de verdad son más importantes que estar pegados al teléfono. Y esto lo decimos desde aquí, desde Wico, que, o sea, precisamente somos una marca de smartphones, pero bueno, no hay que deshumanizar tampoco a la gente y hay que aprovechar pues eso, esas reuniones con amigos, ese cafecito que nos podemos tomar ahora a media mañana, bueno, y saber en qué momentos tenemos que hacer uso del smartphone, que es verdad que nos ha traído muchísimas ventajas y beneficios, pero bueno, en qué momentos, pues oye, mejor lo dejamos en silencio, lo ponemos en modo avión y disfrutamos de la vida.
El estudio entiendo que está hecho a nivel de España y se categorizamos en el territorio. ¿Cómo sale por comunidades autónomas? ¿Todas se comportan igual?
En general tienen un comportamiento muy similar. Sí que es verdad que hay algunas que destacan en ciertos aspectos. Entonces, por ejemplo, del estudio se desprende que Navarra es la región que demanda reparaciones más rápidas, en menos de 24 horas. Pues son los navarros los que quieren tener los teléfonos reparados cuanto antes. Por su parte, Galicia, pues bueno, tiene el mayor porcentaje de usuarios dispuestos a esperar incluso más de una semana. Los gallegos son un poquito quizá los menos dependientes del smartphone.
¿Y en Cataluña cómo estamos?
Y en Cataluña estáis muy en la media. Hablamos también de 6 de cada 10 catalanes que podéis esperar hasta 3 días a que vuestro teléfono esté reparado, que es exactamente el mismo porcentaje que en la media nacional. Y, por ejemplo, entrando un poquito más en los diferentes tramos y plazos de tiempos de reparación, pues un 15% de los catalanes no puede esperar ni siquiera 24 horas a que sea reparada. Es un porcentaje pequeñito, va muy en la línea con el resto del país. Un 18% ya podéis aguantar un único día y ya llegamos hasta el 30% que pueden aguantar hasta 2 o 3 días hasta que su teléfono está reparado. Muy en la línea de los datos nacionales.
Y un poquito ya para finalizar, como Wico, como fabricante europeo, entiendo que en los plazos de reparación aquí sí que estáis fuertes, ¿no? ¿Tenéis algún servicio un poquito más plus o algo así?
Somos, la verdad es que estamos muy, muy orgullosos de nuestro servicio de atención al cliente y nuestro servicio de atención técnica. Una vez que llega el terminal a nuestro centro, que está en la localidad burgalesa de Briviesca, en menos de 24 horas ya está reparado y ya, bueno, pues vuelve a salir camino a su destino. No tenemos un servicio plus diferenciado, por así decirlo, pero todo nuestro servicio de por sí es premium, es una de nuestras grandes fortalezas, nuestro servicio postventa, queremos seguir no solo trabajando así, sino mejorarlo en todo lo que sea posible, pues siempre prestamos muchísima atención a nuestros usuarios a través de todos nuestros canales de comunicación. Nuestras redes sociales son importantísimas para recibir demandas, consultas, sugerencias, críticas, que también hay que aprender de ellas. Pero en cuanto al servicio postventa, creo que podemos darnos una muy buena nota.
Verónica Catediano, responsable de comunicación de Wico, gracias por compartir estos minutos y desgranarnos este estudio que habéis compartido también.
Muchísimas gracias a todos vosotros. Que tengáis un buen día.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez. Cuando brilla el sol te recordaré si no estás aquí. Cuando brilla el sol, olvídate de mí. Cuando brilla el sol te recordaré si no estás aquí. Cuando brilla el sol, olvídate de mí.
Saps per què he triat aquesta, Jaume?
No, ni, per el sol.
Clar, per això. O sigui, avui ni per tipus de música... Ni...
Creia que era por la relació d'amor i odio entre los usuarios y los servicios técnicos.
No, no, tampoc, no, no.
Yo no quiero que me des favor ni que me trates bien. Envíame mi teléfono.
No, Dios, cuando brilla el sol. Cuando brilla el sol. Que portem una setmaneta, que fred...
Bueno,
avui núvol i pluges...
S'ha vestit per a Castellà.
Estem a la tardor, clar.
Estem d'entrant...
Bueno, sí, però posem-li música.
Estem a la tardor, d'entrant a l'hivern, ens venen dos o tres mesos per endavant una miqueta...
Va, vols el concurs de l'any? Vinga, va, digue'm, de quin any és aquest tema?
Això...
Ai, Déu meu.
80 llargs.
No, sí, llargs, molt llargs.
90?
90. 1990, La Guàrdia, Cuando brilla el sol... a més, és el tema que posava títol també a l'àlbum en el que estava inclòs, eh? Cuando brilla el sol, són La Guàrdia, i mira, pues avui una mica de nostàlgia de Cuando brilla el sol. En fi, aquest fet ja el concurs de la música, anem al concurs de la...
De l'efemèride.
De l'efemèride.
David, que fins a quin any anem avui?
No,
la sorpresa.
Això és el que hem d'encertar.
No, nos vamos muy atrás, nos vamos muy atrás. Però que hablemos de efemèrides del 2012...
Ah.
Fijaros, la empresa más grande ahora mismo y más valorada del mundo, ¿vale? El 31 del 10 del 2012, por primera vez, Gmail, con 287,9 millones de usuarios, desplaza a Hotmail, que tiene 286,9 millones al segundo plazo. O sea,
antes
era todo Hotmail.
Sí,
todo el mundo tenía Hotmail y Hotmail y Hotmail y Hotmail y Hotmail.
Sí,
y todo Hotmail, ¿no? Bueno, pues en el 2012, con solo dos años, no olvidemos, dos años de popularización. Y eso sí, coincide con el lanzamiento en el 2011 de Android, donde para activar cada teléfono de Android tienes que tener una cuenta de Gmail. Ese crecimiento exponencial solo en meses hace que ya se convierta en el primer servicio de mail del mundo.
Como 2010 va a surtir Android.
2011. 2010 salió Apple, iOS con el iPhone, lanzamiento del iPhone y el lanzamiento...
No, 2007.
Perdón.
Sí, el que passa 2007, és que iOS no es va popularitzar fins al 2009.
Al 2009, 2010, que és quan ja va entrar
apps,
en Europa,
l'App Store
i tota la història. I ahí és on Android empezó a...
Sembla que aquestes coses...
Al principi d'ir a los Mobile World Congress, ¿t'acuerdas? Que estava Android allí, bebíamos granizado y tal.
Sí, sí, después les pastetes aquelles també que donaven i tal.
Doncs aquesta ha estat la efemèride, ara anem...
La tertúlia fric.
Cap a la tertúlia fric.
Bueno, sembla que aquestes coses les tinguéssim aquí de tota la vida, no? Ja.
Sí.
Ah, vull dir, totes aquestes coses, el correu electrònic, el Gmail, el Hotmail, totes aquestes coses, els equips d'Apple...
El Hotmail va ser un correu que va durar molt temps, eh?
Els equips d'Apple també, i ara sembla que tot això és normalitat, no? I encara s'estan reinventant. Ahir va sortir la keynote d'Apple i tenim nou MacBook Air, però tot pràcticament tot igual, li han canviat el cor i una miqueta la pantalla, no?
Bueno, tot igual, bastant diferent, eh? A priori semblava que tot igual perquè manté una forma característica lateral, que és aquesta en forma de cunya, és a dir, de darrere sí. És més ample quan està plegat i davant és més prim. és l'únic que manté. És que al final és, la pantalla és més gran. T'han eliminat marcs, Jaume.
Ja era hora.
Vull dir, això ho vas dir tants anys que al final han dit, a veure, hem de fer cas al Jaume. Han posat pantalla retina. Han pujat les polzades a... Bueno, no, les polzades han mantingut les mateixes que el MacBook Air gran, el de, les de 13,3. Han canviat el teclat. Han posat un trackpad enorme, de l'estil d'aquests que tu l'apretes i notes la força que amb la que apretes. De dins, doncs, l'han actualitzat tot. Processador, tipus de memòria, els SSD, els discs durs, per entendre'ns, i l'han reduït. Perquè, clar, si mantenim les 13,3 polzades de pantalla, però li eliminem els marcs, tu poses, el MacBook Air era petit, ja era molt petit, el nou el poses a sobre i és més petit.
I la pantalla més gran?
Bueno, la pantalla és igual.
Ah, vale, 13.
La pantalla és igual. David Casero. No sé si la tens a la propera wish list, lista de deseos.
Eso siempre.
És amant del MacBook Air, el David,
sí,
jo també.
Sí, sí, exacto. Yo, mira, os puedo decir, para mí la presentación de ayer fue un poco profesional. ¿Vale? Es decir,
por cierto, muy 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 contentos la gente de Nueva York. Sí. De que le hicieran ahí, porque correcto, al principio.
Bueno, y nosotros también, que así con las horas de diferencia a las 3 de la tarde, sí, lo podríamos también ver perfectamente. Pero mirar una cosa, es muy sencillo. Es decir, yo la vi un poco profesional. Le han dado una vuelta de tuerca a algo que no morirá nunca, que es el MacBook Air. Resulta que el MacBook Air, que salió el primer MacBook Air a finales del año 2009, 2010 se empezó a comercializar, 2011 en Europa se empezó a comercializar, 2010-2011...
Yo tengo la versión del 2011 a casa, funcionando, ¿eh?
Vale, yo tengo una versión de 2013, la última del 11, ¿no?, que es la que tenemos aquí, pero que, mirad, al final es algo que nadie ha podido replicar con la potencia que tiene. Todos los equipos que presentaron, tanto el MacBook como MacBook Air, todos los presentaron con un interior muy potente, partiendo mínimo de un Core i5. Es decir, esto ya permite que son equipos que van muy muy bien, y más conociendo ahora el nuevo sistema operativo que tenemos. Son equipos de gran calidad, que cómo no, en diseño, en peso, han podido cambiar gracias a la tecnología de pantalla que están utilizando, por así decir, todo lo que estamos viendo en los iPhone XXS es lo que se está replicando dentro de los equipos. Uh-huh. Si nos vamos a la parte del iPad Pro, pues es un cacho.
No, el iPad Pro es una pasada de equipo, ¿eh?
Bueno, pero es vamos a ver. Volvemos
a decir, si no lo necesites, si no lo estrujarás, no te lo compres,
a que es un iPad. Un iPhone grande, ¿no? Bueno, pues un iPhone XS en grande, con último procesador, con tal. Y yo, por destacar, ya sabemos, pues, características en los marcos, tal, procesador a tope. Yo la mayor característica que le saco es la apertura que está haciendo Apple. Ya tiene un puerto USB-C. Todos los ordenadores van con puerto USB-C. Todos mínimo con un i5. Todos sin marcos, todos con la mejor definición de pantalla y todos con un USB-C.
Aquest és un gran canvi, eh?
Bueno, és un gran canvi perquè té una potència tal que el pots connectar amb un monitor 5K.
És lo que te digo. És decir,
amb una càmera de fer fotos.
No, però és la primera vegada que ha agafat un connector universal.
L'apertura de és un connector universal sacando el Lightning, no, acabando de sacar. I otra cosa, chicos, no hay agujero de auriculares en ningún sitio. Todo por Bluetooth, por favor. El Bluetooth.
No, eso ya se ha acabado.
Perdón,
sí, sí.
El Bluetooth ahora mismo de cualquiera de estos ordenadores o de cualquiera de estos tablets o de cualquiera de estos móviles pueden tener 10 cositas conectadas a la vez y gestionarlas. Con lo cual, no hay problema.
Y sin retards, sin ni tals, ni historias. Por cierto, que el iPad Pro, el gros, el de 12, el petit creix fins a les 11 polzades. El gros segueix a les 12,9 polzades. Al eliminar marcs, té la mida d'un foli, d'un A4.
Y un terabyte de memoria.
Y fins a un terabyte, que es carísima, pero vaya.
Sí, bueno, 2,000 y pico euros.
2,099.
Sí, pero correcte. Pero el de 64 gigas son 1,000 euros. i de veritat, vull dir, és un iPad que si no l'has de fer anar, no te'l, a veure, no te'l compres, si te'l vols comprar, compra-te'l, però em refereixo que és tan potent. Van convidar la gent d'Adobe i van presentar el Photoshop, i ells mateixos ho van dir, és el real, eh? O sigui, fins ara havia entrat un Photoshop capat, i no, el Photoshop real, funcionant dins d'un iPad. Van fer una demostració, una demo amb 100 capes, escolta, ni funcionava perfectament, i a més exportava a la realitat augmentada directament des de Photoshop i tota la història, amb jocs sense comentaris, la demo del joc de bàsquet de la NBA amb un nivell de detall ja brutal, cap ralentització. És un aparell potentíssim. Ara, això sí, si no l'has d'acabar fent anar, doncs no li trauràs el suc, però no et deixarà tirat. Després, l'esperat, el Mac Mini. El Mac Mini, 4 anys ha estat, 4 anys sense cap mena de renovació.
Ojo, eh?
O sigui, el Mac Mini és el gran ordinador, és el petit gran ordinador que a les llars et soluciona 1000 problemes.
Yo tengo el primer Mac Mini que lo utilizo como media center en una televisión.
És que no ocupa res, no fa soroll. Té possibilitat d'expansió.
Este és del 2010, correcto. Que hace 8 años, y ahí está de media center.
Ara jo crec que l'han enfocat una mica més cap a la gamma professional, però també és veritat que el preu doncs, se n'ha anat cap allí. Però sí que és veritat que és com el darrer, que va bé, més fosc, de color, se n'ha anat com l'iMac Pro, però actualitzat.
En quin preu el podem trobar ja, el Mac Mini, ara?
Bueno, el trobem a 899, a partir de 899 euros. Euros. A Estats Units, $799. A partir de 899 euros, però, clar, si li poses... els SSD són caríssims conforme vas pujant de capacitat. La memòria la podrem actualitzar nosaltres, no ve soldada. Per tant, el consell quin és? Compra amb la memòria més bàsica... i després tu ja te l'ampliaràs, que et sortirà molt més barat que el configurador, que és caríssim. I els processadors arrenquen a 4 nuclis, però tenim el de 6 nuclis i tenim l'i7 també
disponible. Sí, o cómpratelo ya, el más gordo, y lo tienes asegurado para los próximos 15 años.
També, és que clar, és això. I després el port Ethernet pot arribar fins a 10 gigabits, i té una opció que aquesta l'he d'explorar, és
apilable. Conectes un con otro,
sí.
Por así decir, como si tuvieras...
Multipliques la potència.
Exacto, como si fueran varios discos duros, ¿no? Pues te puedes hacer apilándolos los unos con los otros
ahí
un
es
pedazo
donde,
de ordenador.
Ahí es donde esperaba el concepte del Mac Pro, que encara no el van presentar. Van
modular.
Dir el 2019 i ens haurem d'esperar el 2019.
Home, Déu-n'hi-do, les coses que van presentar, no?
Sí.
Muy professional. Porque pues la gente decía, ay, los nuevos AirPods y tal, no hay AirPods, no hay nuevo.
Nos vamos a la primavera.
De señores, vamos a volver a dar un arranque, ya que, a ver, los iPhones está claro que es el primer ingreso y lo que hace crecer a Apple, lo que hace crecer sobre todo en volumen de facturación, porque ya cuesta lo mismo un MacBook Air ahora mismo que un iPhone XS, cuestan lo mismo,
sí.
¿Vale?
Curioso, incluso
que un iPad, y hay iPads más baratos.
Una pregunta.
Hi ha dues coses més que van presentar, la funda amb teclat i l'Apple Pencil 2, que han escoltat a la gent i no és totalment cilíndric, sinó que té una cara plana, perquè no rodi per les taules, per la gent que queia, i aquesta cara plana el que fa és que s'empegui al marc, perquè és metàl·lic, es carrega per inducció, per tant, ja no fa falta... I s'emparella per Bluetooth. No fa falta... No té connector, vaja. O sigui, res. Contrapartida, el Pencil de fins ara no funciona als nous perquè necessita endollar-se amb un lighting i, per tant, no funciona. I el nou no funciona als vells, tampoc.
Efectivamente, porque no se puede configurar, no se entiende para poder trabajar y además que
no
tienen...
Tampoc.
Exacto, porque no tienen la parte de inducción. No pueden cargarlo por inducción.
¿Saps què van dir, també?
Es un cambio del gran cambio que es el USB-C.
Sí.
USB-C, ¿qué habláis? Los que tenéis Samsung a partir de un S8, ya no te falta el S9... Todos son USB-C, este redondito, que da igual cómo lo enchufes, pues ese es.
Infocope, l'espai de noves tecnologies de Cope Lleida.
Ja veus que t'he tallat,
ja. Ja m'has tallat, ja arribem al final.
Que Ens queda un minut.
Un minut. Va. Jo us volia fer una pregunta, no? El mercat, penseu que Apple està agafant molt més mercat a Windows amb el tema dels portàtils i els equips domèstics?
Hay franja de edad. La entrada juvenil hay un alto porcentaje. Sobre todo, a ver, donde tienen que ganar mucho más terreno es en Europa y Asia. En Estados Unidos el porcentaje es altísimo. No sabría decir cuál, pero es altísimo. Pero toda la franja...
Un 35-38%.
De
telèfons, eh? De
iPhone. No, estic parlant de...
En tauletes és altíssima.
No, estic parlant de PCs.
Ah, d'ordinadors.
D'ordinadors.
Sí, baix. Però rondem un 20-25%, eh?
Però el tema és que és molt concentrat. És a dir, a part de tota la part professional... de diseño y demás, toda la parte estudiantil, ahí es donde los porcentajes son altísimos.
David Casero, Espai Tecnològic, en 20 segundos.
Bueno, ya han fet pràcticament l'entrevista a l'Espai Tecnològic.
Doncs nada. Pues, espaitecnologic.cat i el carrer Segovia 4, no? Algo.
Venir, enviamos el teléfono Wico a reparar. Ellos se comprometen en 24 horas devolvernoslo, te lo tramitamos, te hacemos la copia de seguridad antes de que lo envíes, porque te avisamos, te van a borrar todos los datos. Vaya. Por seguridad, además, los tienen que borrar. Vale, con lo cual antes de enviarlo hay que hacer una copia de seguridad. Si quieres que te prestemos uno, te dejamos uno en préstamo mientras que te lo enviamos a reparar.
Això, espaitecnologic.cat o al carrer Segovia 4. David Casero, gràcies. Bona castanyada.
Gràcies, buenas tardes.
Jaume Sitjà.
Clico el snap click i pleguem i dimecres que ve més.
I nosaltres arribem a les dues dient una darrera hora que s'ha desconvocat la marxa lenta de camions prevista per avui. En parlarem divendres, de com anar tot plegat, però està desconvocada. Escolta, que acabis de passar bon dia de Castanyada i de Tots Sants. Nosaltres hi tornem divendres a les 12:20. Fins llavors, ull a la carretera.